Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja tenim aquí els quarts de final de la Champions. Arrenquen avui amb dues grans eliminatòries, Arsenal, Real Madrid a l'Emirates i Bayern de Munic, Inter de Milà. I demà, Barça, Borussia Dortmund i PSG, Aston Villa. Totes molt interessants i amb molts al·licients. Avui, per exemple, a l'Emirates es tracta de veure fins a quin punt aquest Arsenal de Mikel Arteta, que juga tan bé, pot fer-li mal o està preparat per enfrontar-se al 15 vegades campió d'Europa Real Madrid. En clau Barça, s'haurà de mirar de reull a l'Allianz Arena, perquè d'aquí surt el possible rival del Barça en semis. Demà, Barça Dortmund a Montjuïc. El Barça, que es va imposar per 2-3 a l'Iduna Park, al mes de desembre, ara està fins i tot millor, però al Dortmund han canviat coses, per exemple, l'entrenador. I té morbo també l'enfrontament Luis Enrique Unai Emery, que ja es van veure les cares en la famosa remuntada del Barça al PSG. Que rodi la pilota de les estrelles, el tiempo de juego arrenca avui a 8:15. El Barça, que ha fet aquest matí el darrer entrenament abans del partit de demà, torna Íñigo Martínez i Flick ha dit que Rafinha està al 100% també de cara al partit de demà. El Barça i la Liga, per cert, que continuen a la grenya, el recurs de la Liga per les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça respon abandonant la delegada de la Liga. El Real Madrid visita l'Arsenal amb dubtes després de la derrota contra el València i amb baixes. Tchouaméni es perd el partit per sanció, així que veurem com recomposa Ancelotti la defensa. De seguida estem també a Londres. Mentretant, Espanyol i Girona miren ja els compromisos del cap de setmana. L'Espanyol vol renovar Cabrera i li ha fet una primera proposta rebutjada pel futbolista, però seguirem parlant. Després ens amplia el Quique Iglesias. L'Espanyol, que ha de visitar el Celta, recordem, dissabte. I el Girona ha de visitar l'Osasuna diumenge. Tenim el Girona en caiguda lliure, està 15è amb 34 punts, a 6 del descens. Toca mirar ja, per tant, definitivament cap avall. Mentre que l'Espanyol segueix amb bona dinàmica, està 16è, 32 punts, 4 per sobre del descens amb un partit encara pendent. La selecció espanyola femenina, que juga avui partit de la Nations League a les 7 de la tarda a Vigo, és quarta jornada de la competició. Espanya-Portugal. Espanya està segona de grup, un punt per darrere d'Anglaterra. I el món de l'handbol ens deixa doble notícia avui. El Barça ha fitxat el porter francès Vincent Gerard, de 38 anys. Es va retirar després dels Jocs Olímpics de París. Arriba per suplir la baixa de Gonzalo Pérez de Vargas. Ha fet, per tant, un Chesney al Barça d'handbol també. I avui juga el Granollers. Després de la gesta de guanyar al Palau, avui partit de vuitens de final de Copa a partit únic a la pista del Torrelavega. La cita a les 8 del vespre. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, per qui apostaríeu demà? Per Rafinha o per Ferran? Per Rafinha el 76%, per Ferran, que està fent gols, al 24. En clau Espanyol, qui acabarà la Lliga per davant, Espanyol o Girona? Els de l'Espanyol, creieu que el vostre equip 75%, que el Girona el 25. I en clau Girona, la mateixa pregunta al revés. Qui acaba per davant? Creieu que el Girona el 38%, que l'Espanyol el 62%. Estan els del Girona ara mateix bastant pessimistes. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota, és la pilota que més ens agrada, és la pilota de les estrelles, ja a roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Like this. I don't know who you are, but you must be
arrenca l'Esports Cope d'avui dimarts i arrenquen els quarts de final de la Lliga de Campions. Tenim una jornada guapíssima per davant. Comencem, abans que res, amb les novetats prèvies al Barça Dortmund de demà de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Tenim encara el Víctor Navarro a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb l'última hora del Barça. Víctor, hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Com tenim l'equip, com l'entrenament, Víctor?
Doncs un entrenament que ha començat tard, ja és habitual, 50 minuts tard, per aquesta xerrada que habitualment fa Hansi Flick prèvia, una xerrada de, sobre el rival, sobre el Borussia Dortmund, que van guanyar ja el 12 de desembre a Alemanya, però que Hansi Flick ja ha avisat dels perills de l'equip. Doncs hem vist per segon dia consecutiu entrenant a Íñigo Martínez al 100%, estarà demà i per ser titular, després que contra el Betis juguessin Cubarsí i Araujo com a centrals als 90 minuts. Tot el partit, Eric García va entrar però per jugar de pivot per Frenkie i Íñigo Martínez està bé, està al 100%, ahir va entrenar, ha superat aquesta petita lesió fibrilar que tenia el glutri dret i també hem vist a Christensen, ja va entrar a la convocatòria contra el Betis, va escalfar però no va jugar i avui entrant també amb normalitat i esperant que en algun moment doncs pugui tenir els primers minuts. Hem vist de juny, ja com a curiositat, a Marc Bernal fent treball de camp però recuperant-se, fins a la temporada vinent no tornarà, i també la curiositat és que avui entrenaven quatre porters perquè Ter Stegen ha sortit a entrenar, no estarà evidentment demà pel partit, s'espera que estigui a finals d'aquest mes i principis del que ve, del mes de maig, però han entrenat Iñaki Peña, Chesney, que serà el titular demà, Chesney, Coachen i també Ter Stegen, quatre porters avui perquè segueix Ter Stegen amb aquesta recuperació. Qui no hi eren, doncs eren les dues grans baixes que té el Barça, a més del capità, que són Casado i Dani Olmo.
I com està Rafinha, que des que va tornar dels partits en Brasil, va tornar físicament cansat, jo diria que mentalment també una mica saturat, i Flick l'ha hagut de cuidar i gestionar els seus minuts a les darrers partits, Víctor.
Sí, li han preguntat a la segona pregunta de la roda de premsa, l'han preguntat per Rafinha, per com està gestionant tot. Avui l'hem vist, doncs, com l'estem veient als entrenaments, perfectament, ha sortit de fet amb la mitja mà, els dos extrems titulars de mà, i de Rafinha diu Hansi Flick que sí, que l'han cuidat, que és veritat que ell ha estat vigilant, ha estat damunt d'ell, sobretot després d'aquesta aturada d'aquell partit i aquella golejada d'Argentina contra el Brasil, i de Rafinha el cuiden, està bé i està en condicions per ser titular demà al 100%.
Nein, habe ich überhaupt nicht, also den Eindruck habe ich nicht, natürlich haben wir...
No, em sembla que no estigui fresc ja. Sí que he estat vigilant després dels partits internacionals amb la selecció, li he donat temps de, li vaig donar temps de tornar, descansar, però està entrenant com sempre, com tota la temporada. Està sempre al 100%, molt actiu, té molta dinàmica i demostra que està preparat pel partit de demà.
Doncs seria una gran sorpresa que Rafinha demà no formés part de l'11. El partit, Víctor, molta gent dona molt favorit al Barça en aquesta eliminatòria. El Barça que ja va guanyar al camp del Borussia Dortmund el mes de desembre, la Champions 2-3. Però això és una cosa més per l'opinió pública, segurament, que pels professionals, ha dit Flick, no?
Sí, això del favoritisme Hansi Flick no hi pensa. Ell diu que és un partit i que serà un partit difícil segur, valora molt, respecta molt el rival, un rival que el coneix de la Bundesliga. Hansi Flick diu que s'ha d'anar sempre partit a partit, que no s'ha de pensar més enllà i no vol saber res d'aquest favoritisme que a vegades es parla, ni vol saber res de que la gent pensi que ja estan ni a les semifinals ni molt menys aixecant el triplet.
Nein, auf der einen Seite es ist immer so, ich habe immer schon gesagt, dass
jo sempre he dit
dass wir träumen dürfen,
que està permès somniar, però els entrenadors i els jugadors hem de ser realistes. Hem de saber, ok, hem arribat fins a aquest punt perquè hem treballat molt i dur i hem donat tot en els partits i volem continuar endavant. Demà també hem d'estar al 100%, hem de jugar bé, tal com ho hem fet als partits anteriors. Encara no hem perdut cap partit aquest any i volem que segueixi així, però ens fa falta un molt bon partit i són tots aspectes que hem de complir demà.
Sí, és veritat que fa la sensació que ara mateix el Barça està futbolísticament millor que el Borussia Dortmund, Víctor, però no hem d'oblidar que aquest equip és l'actual subcampió d'Europa, que han canviat coses respecte al mes de desembre, per exemple, a la banqueta. Aleshores, el tècnic era Nuri Sahin, l'exfutbolista del Real Madrid, ara és Niko Kovac, que amb Hansi Flick fa molts anys que es coneixen, han treballat junts, Víctor.
Sí, fa 6 anys el va tenir Nico Kovac, que era el primer entrenador del Bayern de Múnich, fa 6 anys, i al seu costat estava Hansi Flick, que era l'ajudant. Quan Nico Kovac marxa, doncs Hansi Flick assumeix la banqueta del Bayern i aconsegueix tot el que va aconseguir, no? El sextet i aquest palmarès que li ha valgut perquè la Porta el volgués fitxar i portar a la seva banqueta. Doncs li han preguntat a Hansi Flick per aquesta relació i sobre si serà un avantatge conèixer Kovac i conèixer com treballa l'entrenador del Borussia Dortmund.
Nein, es ist auch eine Sache, über die ich mir viele Gedanken mache. Es ist
sí que hi he estat pensant en aquest aspecte.
Das ist das, was ich von Nico weiß, dass es uns hilft.
Sé coses de Nico i això potser ens ajuda, però hem d'estar preparats, hem de saber quins són els punts forts d'aquest equip. Nico és molt bona persona, molt bon entrenador.
Deswegen freue ich mich auf das Wiedersehen.
Li tinc molt d'apreci i em fa il·lusió veure'l i a veure que tal demà, però estem preparats.
I ja que parlem del Borussia i del seu entrenador, li hem preguntat també sobre les baixes del Dortmund, sobretot la d'ahir a la tarda, la de Schlotterberg. Diu que ell prefereix que jugués, vol que juguin els millors sempre, que li sap molt greu perquè és una gran persona. També s'ha desfet d'analogies cap al tècnic del Borussia Dortmund i avisa que el Borussia ve amb uns bons resultats a la Bundesliga i que això els ha donat confiança, així que avisa d'aquest perill pel partit de demà a Montjuïc.
Ara de seguida parlem del Borussia, Víctor, però ara hem d'escoltar Gavi també, que ha parlat després de Flick i ha deixat el titular de al matí, un tall de veu molt divertit, on Gavi m'ha demostrat que la roda de premsa també va directe al gra i és contundent com el cap, eh?
Sí, les respostes curtes, resposta a tots, tenia ganes de parlar, fins i tot en algun moment també hi anava mirant com cap a l'horitzó, anava responent tot el que sentia. En algun moment en aquesta pregunta, quan li feien, ha demanat sisplau que repeteixin aquesta pregunta, perquè s'ha distret un moment, i quan li han repetit sobre les crítiques, sobretot li preguntaven sobre aquella gent que diu que Gavi és un jugador més físic que tècnic, i Gavi respon això.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien. Está bien.
Sí, és veritat que hi ha gent que ho diu, eh? Jo no estic d'acord, jo estic amb Gavi, eh? És veritat que Gavi destaca per que és un futbolista que s'entrega al 100%, que ho dona tot, que és molt intens, però futbolísticament és un jugador tècnicament molt bo i molt dotat també.
Sí, de fet, demà el dubte és, encara que molts ja veuen, estan veient, després de que sortís en sala de premsa Gavi com a titular, el dubte és demà si Gavi o Fermín ocuparan el lloc de Dani Olmo. Es parla molt sobre la seva titularitat, doncs ell es veu per jugar, diu que està fent aquesta en la seva millor temporada i després d'aquesta lesió greu i respon així a les crítiques. És veritat que Gavi sempre, recordo una zona mixta en un postpartit de Champions, ja ho deia, no? Que diu, no feu cas, va dir, a tot el que es parla del meu futur, jo em vull quedar aquí, he firmat un contracte i vull quedar-me aquí molts anys.
Sí. Té una gran relació amb Flick. Amb ell li està costant tornar, és veritat, perquè ve d'una lesió molt greu, de molts mesos. Està entrant poc a poc, però es nota amb la relació que tenen amb l'entrenador, les abraçades, el carinyo amb el que Flick tracta Gavi, que Flick li treu confiança total.
Sí, de fet ell deia primer de la posició en jugar i diu, jo puc jugar de mitja punta, de doble pivot o de sis, en qualsevol posició que em posi jo acceptaré i estaré encantat. O sigui, Gavi es posa sempre en les mans de Hansi Flick i no exigeix res. I li pregunten per aquesta relació i diu que té molta confiança en Hansi Flick, que se l'estima molt i sobretot valora molt el que està fent Hansi Flick amb ell, com el cuida després de que la greu lesió que va patir, que el va tenir fora dels terrenys de jocs durant un any.
Bueno, Hansi y yo estamos muy conectados, nos entendemos muy bien. Él entiende también que vengo de una grave lesión y bueno, al final cuesta, ¿no? Venir de un año parado cuesta, pero la verdad que para mí mi temporada está siendo espectacular para venir de la lesión que he tenido y Hansi confía mucho en mí y estoy tranquilo por ello y la verdad que estoy muy feliz de tenerlo como entrenador.
Per cert, serà la primera vegada de Gavi a uns quarts de final de la Champions. Li preguntaven en quin dos grups del vestidor està, si en els que pensen en el triplet o en els que són més pacients, més tranquils i pensen en el partit a partit, i ell diu que està als dos grups i que sí que reconeix que la Masia ja com a jugador quan era petit ja somiaven no només amb el triplet, amb el sextet, però que van partit a partit i que primer amb el Borussia.
Perfecte, així està el Barça. Des de la Ciutat Esportiva hem informat el Víctor Navarro. Víctor, gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Les 3 i 20, ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Gavi, 20 anys, debuta amb el Barça amb 17. Alçada, només 1,73 m. Es posa avui valent davant de tota la premsa i treu una nota de matrícula d'honor. A Gavi li calia una roda de premsa com la d'avui abans d'un partidàs de quarts de final de la Champions i en un moment on se li estava posant una mica la cara de suplent. Estic convençut que Hansi Flick ha propiciat que el jugador escollit per sortir avui fos Gavi. Era la millor teràpia per guanyar-lo per a la causa. Gavi, que ve d'una greu lesió i una llarguíssima recuperació, de demostrar que pot jugar abans que Fermín i Olmo, si juga de mitja punta, o abans que Frenkie de Jong o Casado, si juga de sis. Hi ha molta competència i ha de treure el seu caràcter lluitador per tenir protagonisme. Sempre, a la seva trajectòria, fins a la lesió, era titular. Ara ha de lluitar molt per mantenir aquesta categoria. I avui, a la sala de premsa, la imatge de Gavi ha estat la seva elevadíssima autoestima i la seva desinvoltura. Amb un soldat així, el capità Hansi Flick pot confiar en ell. Es partirà la cara per guanyar cada partit. En tot cas, el míster l'ha de saber gestionar i frenar de tant en tant si cal. A més, té la resposta sobre que hi ha gent que no hi té ni puta idea de futbol, hi ha una resposta molt intel·ligent quan li qüestionen si Gavi és dels que somnien en guanyar títols o dels més prudents que hi van poc a poc. I Gavi ha dit dels dos, dels que somnien i dels que van pas a pas. Somiar està bé, diu Gavi, però per somiar has de guanyar sempre el primer partit. Gavi, la força del caràcter amb equilibri, això sí.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. D'aquí a uns minuts, al nostre debat, preguntarem a l'Emilio i al Tomàs què pensen de Gavi. A veure què diuen. Després de la pausa, mirem el Dortmund.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Esports. Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De Rammstein, música folklòrica alemanya. Abordem les novetats del Borussia Dortmund amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Sí, música popular, eh? Folklore sí. Alemany, tal qual. Sí,
popular
sí.
Uno, popular uno. Escolta, els alemanys arriben també amb baixes importants, sobretot amb defensa, Edu?
Sí, un Dortmund que arriba amb tres baixes importants a Barcelona per jugar el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. La més important, sens dubte, la del central Nico Schlottenberg, on fixa la defensa del conjunt alemany, que es perdrà el que resta de temporada per lesió. A la baixa del defensa alemany, cal sumar la del migcampista Savitzer, que no ha participat en la sessió d'aquest matí a Dortmund, mentre que Pascal Gross, peça important pel tècnic Nico Kovac, al mig del camp, tampoc jugarà a Montjuïc per sanció. Qui s'hi ha entrenat amb el grup abans de viatjar a Barcelona és Niklas Süle. El defensa era dubte per un cop, però aquest migdia ha informat el conjunt alemany que ja fa dinàmica amb l'equip i podria forçar per estar demà contra el Barça. El tècnic Nico Kovac haurà de vigilar amb les targetes. Té a quatre jugadors que es podrien perdre la tornada a Dortmund, l'ex del Girona Jan Couto, Beyer, Riers i Bensebain. I al davant, Kovac podrà escollir amb un ampli ventall de recursos ofensius Adeyemi, Gittens, Brandt i Girassi, l'home dels 25 gols aquesta temporada entre Bundesliga i Champions. S'espera un bon gruix de seguidors alemanys a l'estadi olímpic, un 2.870 aficionats del Dortmund vestiran de groc les graderies de Montjuïc. A la tarda escoltarem en roda de premsa a Nico Kovac i el jugador Anton.
Perfecte, doncs sempre que es creuen els camins del Barça i del Borussia Dortmund, ens agrada trucar en algun moment al company Miguel Gutiérrez, que és periodista alemany i és soci del Borussia Dortmund. Miguel, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Bona tarda. ¿Qué, Miguel, cómo lo ves esto?
A ver, el Dortmund, te puedo asegurar que está viviendo muy bien con la piel de cordero. O sea, con el superfavoritismo que le ha dado Barcelona. Yo creo que psicológicamente mentalmente eso al Dortmund le viene bien. Luego, evidentemente, el Barcelona le puede dar un repaso de la A a Z a ganar 4 o 5 goles de diferencia. Puede pasar, a pesar de eso. Pero al Dortmund le viene bien que sea, digamos, la cenicienta, ¿no? No solamente en el partido, sino de los 8 equipos que quedan. Es el equipo al que la gente menos posibilidades le da. Y posiblemente de forma justificada, sobre todo por la Bundesliga que está jugando. Pero ahora mismo los últimos dos partidos los ha hecho muy bien. Ha cambiado el sistema. Niko Kovac ahora juega con 3 centrales y 2 carrileros. Y con este sistema, bueno, de momento le está yendo bien. Está claro que el Barcelona es un rival de un nivel muy superior al Mainz o al Friburgo, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y el Dortmund es un equipo que ha ganado a todos los grandes de Europa, pero le falta uno, el Barcelona. Por tanto, vamos a ver si es posible esta vez.
Oye, ¿cómo está el equipo respecto al equipo del mes de diciembre que perdió en Dortmund 2-3 contra el Barça? ¿Está mejor, está peor, está parecido? Porque han cambiado muchas cosas, Miguel, han cambiado cosas.
Sí, exactamente. En las últimas 2 semanas está bastante mejor, ¿no? Eso que decirlo, ¿no? Además, se le ve al equipo, sobre todo en el aspecto psicológico-mental, se le ve bastante más motivado, se le ve creyendo en sí mismo, porque el Dortmund de nuevo se ha metido en la lucha por los puestos europeos. Hace 2-3 semanas la cosa estaba diferente y parece mentira lo que cambia el fútbol por un partido o por 2, ¿eh? Es increíble. Y es lo que le está pasando al Borussia Dortmund, y es un inquilino habitual de la Liga de Campeones. El año pasado en la final, y siempre ha estado ahí el Dortmund, ¿no? En la Liga de Campeones, bueno, pues con grandes derrotas, pero también grandes victorias, y este es sin duda el partido del año. Y el partido de vuelta, fíjate, hay más de 400.000 peticiones de entrada.
Qué locura.
Solamente los socios han pedido 300.000 entradas al club.
¡Qué locura!
Confirmado oficialmente por el club. O sea, la euforia por la llegada del Barcelona y sobre todo de Hansi Flick, que en Alemania es un ídolo como entrenador, pues evidentemente ha provocado esto, y la gente espera que el partido no se presentencie en Barcelona.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que el Borussia firma, por ejemplo, mañana perder por la mínima y viajar a Dortmund con un resultado negativo, pero de una diferencia de un gol, por ejemplo?
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Yo creo que sí, porque saben que el fútbol de Barcelona es un equipo que tiene ofensivamente bastante más recursos que el Dortmund. Entonces, perder por la mínima, bueno, todavía te dejan una puerta abierta. Una puerta abierta para el partido de vuelta, porque el Dortmund en casa, bueno, va a ser un... los que conocen el Signal Iduna Park saben que es un estadio que aprieta muchísimo, con 82.000 espectadores, y eso a veces... fíjate, en Dortmund hay un refrán o una frase que se dice Den Ball ins Tor schreien, significa gritar el balón hacia la portería, hacia dentro de la portería, ¿no? Como diciendo que la gente...
Empujar, ¿no? Empujar al equipo y tal, ¿no?
Sí. Parece que la gente es la que da el impulso para que el balón entre. Entonces, y el Borussia Dortmund, que en las segundas partes siempre juega hacia el muro amarillo, pues ha conseguido grandes hitos, ¿eh? Sí, sí. Futbolísticos. Pero bueno, primero está el partido en Montjuïc, donde va a estar arropado por unos 2.500 seguidores aproximadamente. Y bueno, el Dortmund no se da por perdido, pero al Dortmund, lo repito, le favorece el super favoritismo. Tú escuchas las tertulias radiofónicas y tal, y todo el mundo da al Barcelona un 70-80% de posibilidades de pasar. Y yo creo que eso al Dortmund, en cierto modo, le puede favorecer.
Bueno, el equipo llega con bajas importantes en defensa, en el centro del campo, pero bueno, por ejemplo, mañana sí podrán jugar Brandi y Adeyemi, que en el partido del mes de diciembre no estuvieron, Miguel.
Sí, además Adeyemi, que es uno de los jugadores más rápidos, no solamente de la Bundesliga, sino de Europa. Tiene una velocidad endiablada y además tiene un recurso que ha mejorado en los últimos años, que es la finalización, como se vio en el partido contra él. Está trabajando aún más en ello, en el partido contra el Friburgo. Entonces, ese puede ser un dolor de muelas para el Barcelona. Si tiene un buen día, Adeyemi puede ser determinante. evidentemente, vamos a ver, casi todos los jugadores del Borussia Dortmund son jugadores internacionales. No son jugadores internacionales top mundial, pero son buenos futbolistas y han demostrado, tanto a nivel nacional como internacional, que son capaces de ganar a cualquiera, pero también perder contra cualquiera, ¿no? Okay. Entonces, bueno, está claro que el Dortmund lo que va a intentar mañana es sacar un resultado más o menos benévolo que le favorezca para intentar sentenciar la eliminatoria en Dortmund.
Perfecto, Miguel. Bueno, pues nada, vienes mañana por la tarde para aquí, ¿no?
Exactamente. Yo siempre que está el Borussia Dortmund en España, aunque voy y vengo, también voy mucho a Dortmund, pero evidentemente me gusta pasarme por ahí y esperemos que mañana sea una gran fiesta del fútbol y que disfrutemos todos.
Va a ser divertido, seguro. Miguel Gutiérrez, gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos.
Vete, soy en Ofidas de Endeo.
Els partits d'avui, que són partidarros també. A partir de les 9 a l'Emirates, Arsenal, Real Madrid. Estem a Londres. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, primero parte meteorológico. ¿Cómo está Londres? ¿Lluvia, sol o cómo está el tema?
Pues esto parece el Mediterráneo. Muy buen tiempo. Estamos en torno a 18, 19 grados de temperatura, sin una nube. Por supuesto, sin lluvia, luce el sol, así que, pues tipo Rotterdam hace un par de semanas. Había que salir de España para ver esto.
Bueno, fantástico. Y partidazo en el Emirates, Miguel Ángel, un partido que le llega al Madrid, evidentemente, no en su mejor momento, ¿eh?
No está en su mejor momento y con bajas. Tiene que confeccionar otro puzzle Ancelotti, porque sobre todo la baja por sanción de Tchouaméni, pues le trae quebraderos de cabeza y está dándole vueltas a dónde colocar a Valverde. Porque claro, si le pones de lateral derecho, igual el centro del campo pierde mucha consistencia sin Tchouaméni y sin Valverde. Así que por lo que hemos sondeado, parece que el uruguayo va a jugar en el centro del campo, probablemente con Camavinga. No jugaría Modric y eso quiere decir que los laterales serían Lucas Vázquez en el lateral derecho y aquí viene la gran sorpresa en la alineación, David Alaba en el lateral izquierdo. El otro día ya jugó un ratito contra el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, no lo hizo mal, puso un par de balones además y Ancelotti, aunque no ha dado una buena versión en los últimos partidos, se fía de su experiencia y, como digo, el austriaco parece que va a ser titular esta noche.
Bueno, el resto está claro, ¿no?
Sí, Courtois, que aunque dijo ayer al 100%, no sé si lo va a estar, pero va a jugar. Se ha perdido por molestias en la rodilla los tres últimos partidos y a partir de aquí, pues los cuatro de arriba y los dos centrales esperados. Así que sería en principio Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Rüdiger y Asensio pareja de centrales, con Alaba lateral izquierdo, con Valverde y Camavinga en el doble pivote, a la derecha Rodrigo, a la izquierda Bellingham y arriba Vinicius y Mbappé. Se ha cambiado además el lanzador de penaltis. Desde enero el encargado era Vinicius, ha fallado los dos últimos. Y si hoy hay penalti a favor del Madrid, lo tiraría Kylian Mbappé.
Perfecto. Y enfrente el Arsenal, Miguel Ángel, que es un equipo, el equipo de Mikel Arteta, muy vistoso, muy atractivo de ver, pero que tiene también bajas importantes en defensa, eso sí, mucho talento en el centro del campo y arriba.
Sí, bueno, de hecho, tiene bajas atrás y en la delantera, ¿no? Está jugando Mikel Merino de falso 9, marcando goles, pero no está Havertz, el alemán. Apenas cuenta con Sterling, está de baja Gabriel Jesús y atrás pues se ha lesionado Gabriel, el central brasileño, y se tiene que inventar un lateral derecho, Mikel Arteta, ¿no? Que bueno, poco a poco le va dando forma a este Arsenal. Ayer hubo elogios por parte de Arteta, Ancelotti, y luego después también por parte del italiano hacia el exfutbolista del Barça, entre otros. Y bueno, pues un equipo que va segundo en la Premier, que lleva 2 años sin perder en Champions en su estadio. Así que tampoco creo que sea una hermanita de la caridad este equipo. Es evidente que está tocado, mermado por las bajas, pero que es un equipo muy sólido, especialmente en su estadio.
Partidazo en el norte de Londres. Os escuchamos como siempre, Miguel Ángel. Muchas gracias, ¿eh?
Solo un detalle, cuidado con las tarjetas, porque hay 6 apercibidos, nada más y nada menos que para el partido de vuelta en el Real Madrid. 4 van a ser titulares: Rüdiger, Camavinga, Vinicius y Lucas Vázquez. También están Modric y Endrick, aparte de Ancelotti, así que si el bosnio Pelicto, que es el que va a dirigir el partido, le muestra una amarilla, pues se perderán la próxima semana la vuelta en el Bernabéu.
Ok, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
I avui tenim un altre partit, un altre gran partit. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Maggiore? Bona tarda.
Bayern de Munic, Inter de Milà. Recordem que d'aquí sortiria el possible rival del Barça en semis.
Dos grans d'Europa, ficats en una eliminatòria marcada per les baixes. El Bayern apunta, no jugaran Neuer, Upamecano, Alfonso Davies, Coman ni Musiala.
Com estan els equips, Gil? Tothom té baixes importants, eh?
És que el calendari és el que és.
Sí, sí.
Només hi ha 52 setmanes a l'any. I si tothom fica més partits a la Champions, més partits de seleccions, més partits aquí i més partits allà, doncs passa el que passa. I el focus cau en el conjunt alemany sobre Thomas Müller, en la temporada del seu adeu al Bayern, perquè Musiala, recordem, té per 2 mesos. Arriba l'Inter a Munic amb només 2 gols en contra en tot el que portem de Champions, però també sense Dumfries, Zielinski, Taremi ni el sancionat Slani. El 2022, Simone Inzaghi va jugar contra el Bayern amb l'Inter a la Champions. Era la fase Lliga i no va haver-hi color. Bueno, sí, el bavarès. Ara té l'esperança que les coses siguin diferents.
Respecte ara fa 2 anys i mig hem crescut notablement. Ara la diferència està en el pressupost. Està clar que el Bayern i el Madrid tenen ingressos diferents, però no mirem això. Mirem el camp i a la primera fase ho hem fet millor que aquests dos equips. Això no treu que el Bayern té jugadors experimentats com nosaltres, un futbol vertical i de pressió i un gran entrenador.
Un bravo allenatore que està fent ottime cose qui a Mònaco.
L'històric favorable als alemanys. 4 victòries, 1 empat, 2 victòries de l'Inter.
De seguida ho comentem tot al debat amb l'Emilio i el Tomàs.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, anem amb la parella. Passen 37 minuts de les 3 de la tarda. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé, i amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Hola, guapos.
Què hi ha? ¿Qué tipo de futbolista os parece Gavi, Emilio? ¿Más físico que técnico? ¿Cómo? Cuidado lo que dices, ¿eh? Cuidado.
No, cuidado lo que digo, no. Mira, como hablamos poco de estas cosas, hablemos un poco de la profesión nuestra, ¿no? O sea, es decir, hoy en la conferencia de prensa hemos tolerado que un niño nos diga que no tenemos ni puta idea. Y además, no solo eso, sino que casi le hemos aplaudido, le hemos reído. Y luego hemos dejado que el entrenador se fuera vivo, de un tema que a mí me parece escandaloso, como es conceder permiso a Koundé para ir a jugar un partido de la Kings League el día que tenía descanso. O sea, esa es nuestra profesión actual. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, no me preocupa demasiado lo que piense Gavi, ¿me entiendes? Pero me parece realmente que a lo mejor Luis Enrique sí que está en edad y tiene bagaje para decir que no tenemos ni puta idea. Pero la verdad es que Gavi diga eso y que se le tolere en una conferencia de prensa de Champions en el Barça, me parece bastante lamentable para nuestra profesión. Y repito, y que nadie le diga al señor Hansi Flick que castiga a Koundé porque llega tarde a una reunión, ¿qué tal? Oiga, perdone, a 3 días del partido de la Champions, ¿usted le ha dejado irse a París en un día y medio de descanso que tenía para tirar un penalti? ¿No se acuerda que Dani Olmo se lesionó la última vez tirando un penalti? Vale, y a partir de ahí, pues bueno, lo que queráis sobre Gavi, sobre Hansi Flick y sobre el partido de mañana.
Tomàs, què dius? Sí que és veritat que aquest debat s'ha fet bastant. Molta gent opina que Gavi, que per mi és un futbolista molt equilibrat, que és tècnicament bo, però és evident que té un desplegament al camp físic bastant espectacular. Sí que s'ha fet aquest debat.
Sí, s'ha fet.
I també li molesta, és evident.
No, li molesta, si home, és així, home, és un nano cas.
No, le molesta moltíssim.
Sí.
¿Vale? Sí, y además ni siquiera es capaz de demostrar su molestia con un puntito de ironía, sino que se cree con una altivez suficiente, repito, a la de Luis Enrique, para decirlo como lo dice Luis Enrique, ¿me entiendes?
Sí, home, que a més és un nano que quan entra tan jovenet i a més pues, el que el sorprèn amb un nen tan jove és la força que té. Vull dir que hi ha unes coses, per jugar a primera divisió, que hi ha un bagatge tècnic, jo no puc jugar a primera, rei, possiblement si deixés de menjar patates, correria com ell. però sí que he pensat lo de l'Emilio, que penso jo que he anat a 300.000 conferències de premsa del Barça, campió d'Europa en el seu moment, no se m'ocorreix. És un nen de la cantera, venit de Sevilla, m'és igual. No se m'ocorreix pensar en el Moratalla, el Calderé, el Rojo, a tots aquests tios, tots dient això, i que no s'acull un escàndol amb la premsa d'allà. Jo el dia que vaig ser collonit em vaig quedar, és el, després de l'assumpte Olmo, no preguntem res a l'entrenador del Barça.
Claro.
Sí, és veritat. No hi ha una pregunta, sí, dient, oiga,
¿qué le parece? Claro, y la de hoy es, oiga, perdone, no tenemos ni puta idea, ¿vale? ¿En qué se basa usted para decir que nosotros no tenemos ni puta idea? ¿Qué es lo que le molesta que decimos de usted?
Sí, sí. No, no, es
acudir. O sea, no, y entonces que el tío se exprese. No, es que a mí me decís que me gano las tarjetas amarillas demasiado rápido, que voy con demasiado acelerado, que tal, que rompo la armonía del equipo. No sé, que diga algo, pero no, el tío suelta. Vosotros no tenéis ni puta idea y allí no pasa nada, tú. La gente se pone a sonreír, igual se pone con el WhatsApp, ah, mira lo que ha dicho Gaby, que no tenemos ni puta idea. ¿Entiendes?
A tu, Tomàs, et sembla greu també que Koundé el seu dia de descans en vagi a França a participar en el tema de la Kings League o què?
Home, ja tu t'has explicat el que ha explicat el Gil. Si tu fas a l'equip de lesionats d'Europa, són campions d'Europa. No el guanya ningú. Tu agafa tot el que falta al Madrid, a l'Arsenal, al Bayern, a l'Inter. Però que...
Fots uns equipassos tremendos amb les baixes.
Conyo, és que tu agafes 11 tios d'aquests i no sé si hi ha un porter lesionat. Si, home, l'únic. Poses l'únic de porter i és campió d'Europa.
Te quiero recordar, Juan, que després de ganar 1-4 en campo del Sevilla, ¿vale?, Hansi Flick concedió 3 dies de fiesta. Y cuando las concedió, dijo, espero que no hagan ninguna estupidez. Esta frase fue de Hansi Flick al conceder 3 días de descanso después de un montón de partidos jugados. Vale, sí. ¿A ti no te parece una estupidez coger un avión el día y medio de descanso?
Sí, pero
que
Emilio,
tienes...
está a la orden del día. Es que ahora
muy bien, estupendo. Fantástico. Y las lesiones también están a la orden del día.
No digo que esté bien ni que esté mal. No lo juzgo, pero digo que es muy habitual que los jugadores tienen 10 minutos de descanso y se cogen un avión privado para irse a Estados Unidos a ver un partido de la NBA.
Muy bien, perfecto. Pero no ha chutado un penalti con el que se acaba de lesionar Dani Olmo.
Ya.
Para 4 o 5 semanas. Y tú eres el entrenador alemán que jamás toleras esto, que no permites un retraso, que tienes... No, perdona. Y si no es así, si se ha escapado sin su permiso, también lo quiero saber. Por eso digo lo de la conferencia de prensa, nada más.
Ya, ya. ¿A qui veieu més a prop de les semis, al Madrid o al Barça, Tomàs?
Hombre, al Barça.
Sí?
Sí, hombre, jo crec que hi ha una diferència tremenda. Aquest somni d'un clàssic a la final es comença a ventilar avui i, sent generosos, diem que un 50-50, perquè clar, llavors la defensa de l'Arsenal tampoc sé ben bé com funcionaran aquests tios avui, però bueno, és molt més pel rival i per el moment de forma és molt més perillós l'Arsenal pel Barça que el Borussia pel Barça, pel Madrid, que el Borussia pel Barça. Dicho lo cual, ojito, que són alemanes, tampoc t'equivoquis.
Clar, sí.
Clar, evidentment, no? Però hombre, sobre el paper, no hi...
Sí.
Yo lo que creo es que, a ver, yo confío, a ver, hay una cosa muy curiosa que probablemente lo hemos comentado algún día, bueno, yo lo he comentado algún día, que es, no deja de tener gracia que tanto Barça como Madrid se estén jugando el triplete entre ellos.
Sí.
O sea, la final de Copa ya la tenemos, sí. La final de Liga ya la tenemos, o sea, es un continuo de 8 partidos en ese sentido, y la final de la Champions yo la veo perfectamente posible por una razón para cada uno. Una, por la historia del Madrid, porque el Madrid, eso del el botón que todo el mundo desmiente de jugar al partido que él quiera, de apretar el botón.
El Madrid sabe hacerlo.
Yo creo que le funciona. Y dos, porque el Barcelona es el que mejor juega fútbol. Por esas dos razones, una de cada uno de ellos, veo la final de la Champions entre Barça y Madrid. Con lo cual, por otro lado, yo no sé, y me da igual quién gane, pero sería histórico que dos equipos europeos estuvieran jugando el triplete a este nivel, desde luego.
Sí. Tomàs, jo sobre el que deies abans, és veritat que ara mateix futbolísticament les sensacions del Barça són molt millors que les del Madrid, però és que el Madrid ho ha fet tantes vegades això a la Champions, i després del Barça no el vas veure una mica cansat en els minuts finals del partit contra el Betis l'altre dia, i ara o arribes bé a la recta final o tot el que has fet durant tota la temporada igual no et pot servir de gran cosa, eh?
Sí, és normal que estigui cansat, però a més una altra cosa, escolta, una final, sigui Madrid-Barça, i si és Barça-PSG, Escolta, i si és Madrid-Inter? Escolta, això és un tiro enlaire generalment, però jo sempre dic el mateix, que el futbol és sorprenent, però la gran majoria de vegades guanya el bo. Llavors, jo recordo l'any passat, final, Real Madrid, Borussia Dortmund. Guanya el Madrid, rei. Sí. Vaja, un dia que perd, correcto, però 10 vegades guanya 9. Llavors, ara aquesta sensació la tens, però, clar, i com dic, una cosa, això és jugar, i el que diem els dos aquí, que diu l'Emilio molt bé, no t'adormis al camp del Leganés, que sembla que vas allà a cobrar loteria. Ojito con el partit del Leganés, no. I ojito el Madrid a l'endemà al camp de l'Alavés. És un continu, ai, que et pot rebentar, clar que sí.
I hay una cosa, Joan, que nadie ha tenido en cuenta...
Perdóname, es lesiona Pedri, què fem?
Sí, sí, clar, clar, està subjecte a coses d'aquestes, sí, sí.
Hay una cosa, Joan, que nadie ha tenido en cuenta respecto al empate de Montjuïc con el Betis. El Betis era el mejor equipo de la segunda vuelta.
6 victorias seguidas llevaba.
Bueno, o sea, eso no lo ha tenido en cuenta nadie. O sea, el Betis, como dice Tomás, el Betis va allí a pasar el rato, ¿no? Perdona. El Betis va allí siendo el mejor equipo junto al Barça, sí, de la segunda vuelta.
Sí, sí.
Vale, pues mira, los dos mejores equipos de la segunda vuelta empatan. Lógico, mira, normal. Sí, sí.
Molt bé, senyors, doncs a gaudir de la jornada de Champions, que està molt guapa. Emilio, Tomàs, gràcies als dos, eh?
Hasta luego, amigos.
Una abraçada. Seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport. Arriba la recta final de la Champions, als quarts de final, a 4 esglaons de la final de Múnich. I la continuarem vivint amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego, aquest dimecres, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Borussia Dortmund.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Ivan Rakitis, amb la col·laboració de Dani Sanabre. Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3:47, busquem l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Que ens portes avui notícies sobre el futur d'una de les peces claus de l'equip, que és Leandro Cabrera.
Per mi, imprescindible. Un dels capitans, Lele Cabrera, acaba contracte el 30 de juny. També el juny farà 34 anys. I l'Espanyol li ha ofert la renovació. De moment no ha estat atesa, és a dir, que no hi ha acord. Però hi podria haver-hi doncs, una millora de l'Espanyol, i si fan una mica entre tots un esforç, es quedarà. Perquè l'Espanyol vol que es quedi, perquè Cabrera està molt a gust aquí. Ja porta 5 temporades i mitja. Cal recordar que va arribar al gener del 20, amb l'Espanyol camí de la pandèmia i camí de segona divisió, va arribar Cabrera amb Embarba i amb RDT, i és un capità, ho està fent molt bé, 25 partits de Lliga jugats aquesta temporada, 3 gols, i l'Espanyol li ha ofert la renovació, tot i que acaba contracte. De moment, com bé dic, doncs, de moment ha dit que no, està valorant altres propostes, però l'Espanyol, si millora una mica, doncs es podrà arribar a un acord, tenint en compte que l'Espanyol ha de fitxar centrals, Si tenim en compte que hi ha 4 centrals per la temporada que ve, un és Calero, un altre és Pablo Ramón, sí, un altre és Miguel Rubio, aquest xaval que vindrà del Granada, i tenint en compte que Cumbula sí que és molt difícil que es quedi perquè tornarà a la Roma, doncs Cabrera seria una peça ideal per tenir-lo un anyet més, un Cabrera que complirà 34 anys al mes de juny.
Perfecte, Quique. Propera cita per l'Espanyol, Balaídos, no?, el cap de setmana.
Balaídos, sí, el cap de setmana, dissabte, divendres escoltarem a l'entrenador, demà Antonio Roca, roda de premsa del jugador de l'Espanyol, que està fent una temporada estupenda, la seva primera participació amb el primer equip, i a Balaídos, després d'un dia en el que Leganés i Osasuna van empatar, sí, i el descens està 4 punts. És a dir, està l'Espanyol estupendament, tenint en compte d'on venim, 16 punts a la primera volta, en tota la primera volta, i de moment ja en du 16 i encara queden 9 partits per jugar.
Perfecte, Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
En dinàmica positiva a l'Espanyol i en dinàmica negativa al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Molt negativa, diria jo. Sí,
una dinàmica que comença a recordar una mica aquella de la 18-19. Esperem que la cosa aquesta temporada acabi diferent.
Sí, mira, el dissabte, en el partit contra l'Alavés, ja sobrevolava el fantasma de la temporada 2018-2019, temporada que va acabar, era la segona del Girona, la màxima categoria del futbol espanyol. Entrenava al final d'aquella temporada Eusebio Sacristán a l'equip i va acabar amb el descens del Girona després d'un tram final de temporada horrible, només una victòria als últims 10 partits, i va acabar baixant aquell Girona va guanyar al Bernabéu. Va ser guanyar al Bernabéu i després...
I caure en picat.
Caure absolutament en picat. En picat està caient aquest Girona, que recordem, 6 de 33, 6 punts sumats dels últims 33 en joc. Si agafem només la segona volta del Girona, són aquests 6 punts i ara mateix estaria en descens. La qual cosa, el que li queda al Girona, analitzant el calendari, són 8 finals. Té 34 punts, està 6 per sobre del descens després de l'empat entre el Leganés i Osasuna, i d'aquestes 8 jornades a casa, Betis, Mallorca, Villarreal i Atlètic de Madrid, que l'Atlètic de Madrid pot arribar sense jugar-se res, que és el partit que tanca la temporada. I fora, Osasuna, el més imminent, diumenge vinent, 2 de la tarda, Leganés, Valladolid, per mi són els dos partits del calendari que li queda al Girona. Si guanyes aquests dos partits, jo crec que estàs salvats, tindries 40 punts, i també fora li quedaria la Reial Societat. El paral·lelisme és tan gran amb aquella temporada que és que a la mateixa jornada en la que estem, la temporada 2018-2019, el Girona estava només 5 punts per sobre del descens. Ara està 6 punts per sobre del descens. Aquest equip, Llori, necessita guanyar. Necessita una victòria que doni tranquil·litat, apropar-se a la permanència i començar a pensar. És que ara mateix el Girona tampoc pot planificar dins la carpeta A o carpeta B que té Quique Cárcel, i això també condiciona molt el futur a curt termini.
Sí, sí, ha de guanyar ja sí o sí el Girona, a veure si aquesta victòria arriba el cap de setmana que ve ja al camp de l'Osasuna. Tanquem futbol amb la selecció espanyola femenina, que té partit aquesta tarda de Nations League contra Portugal. Estem a Vigo. Andrea Peláez, buenas tardes.
Muy buenas, Batllori. Último compromiso de la selección española en esta ventana internacional, con el cuarto partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante el mismo rival que el viernes pasado, Portugal, pero esta vez jugamos en casa, en España, en Vigo, en el estadio de Balaídos. España logró la victoria en pasos de Ferreira y esta tarde desde las 7 tratará de sumar 3 nuevos puntos para seguir dependiendo de sí misma en la lucha por la primera plaza que da el pase a las semifinales. Recuerdo, este año no hay Final Four, son semifinales ida y vuelta y una final. España es segunda de grupo a un punto de Inglaterra, que lidera en solitario el grupo 3 y que hoy se enfrenta a Bélgica. En lo deportivo, todas disponibles para Montse Tomé, que va a introducir varios cambios en el 11, dando entrada a Irene Paredes en el centro de la defensa, Olga Carmona en el lateral izquierdo o Sheila García en el lateral derecho. Se espera una gran entrada en Balaídos, un día soleado. Recuerdo, el encuentro arrancará a las 7 de la tarde.
Muy bien, gracias, Andrea. Fins aquí al futbol, de seguida Poliesportiu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba...
Javier Sierras, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Un apunt de bàsquet, Albert, que el Barça està ja enfocadíssim en aquest partit vital per l'equip divendres, última jornada de l'Eurolliga.
Sí, 34a i última jornada de la fase regular de l'Eurolliga. A més, el Barça és qui tanca aquesta jornada. El Palau Blaugrana a casa a partir de 2:15, 20:30 el divendres vinent. Només té en ment el Barça guanyar a la Virtus i esperar una combinació favorable per saber si ha de jugar la setmana vinent, Setmana Santa, al play-in, si entra com a a setè, si entra com a vuitè, més avall del vuitè, no cauria el Futbol Club Barcelona, o si inclús pot accedir directament al play-off. I em ve al cap un nom que ha d'estar a les portes de tornar, que és Jan Veseli. Recordaràs la setmana passada en el desplaçament a Turquia, a Istanbul, per enfrontar-se al Fenerbahçe, partit que va guanyar el Barça, victòria de prestigi. Va viatjar Jan Veseli. Vam dir que viatjava però que no jugava. Està més a prop de tornar. Recorda, lesionat abans de la Copa del Rei, amb aquesta lesió al genoll. Van donar 8-10 setmanes. Està per tornar. Veurem si entén Peñarroya, que tot i que li falti ritme de competició, és un bon partit per tornar, perquè necessita jugadors. En el clàssic davant el Real Madrid va acabar a sobre de la pista el Barça amb només 7 jugadors sèniors. En té 8. Si torna Veseli, seran 9. Dic que va acabar amb 7 perquè per doble tècnica van expulsar a Yusuf Afol. Per cert, és notícia d'última hora també al món del bàsquet i al món del bàsquet català. Renovat Pedro Martínez com a entrenador del València fins al 2027.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que el Barça d'handbol ha fet un Chesney, ha fitxat el porter francès Vincent Gerard, que estava retirat. Juan Arias, bona tarda.
Así es, Rajoy, muy buena tarde. Sí, para suplir la baja de larga duración de Gonzalo Pérez de Vargas, el meta galo se encontraba sin equipo después de acabar su participación en los Juegos Olímpicos con la selección francesa. Estamos hablando de un portero veterano, 38 años, con un excelente palmarés, el que destacan un oro y una plata olímpicos, un oro, una plata y un bronce en mundiales, y un oro y un bronce europeos. Y a nivel de clubes, jugó el Montpellier, con quien que ganó una Champions, y el PSG, donde consiguió varias ligas y copas francesas. Vincent Gerard ha hablado para los medios del club.
I'm very happy because when a club...
Estic molt content quan et truca un club amb tanta història, amb tants títols, vaig fer tot el possible per venir. Físicament estic bé perquè he continuat fent esport. La prioritat és ajudar l'equip.
Have only one priority, the team.
El portero que firma hasta final de temporada ya se entrena a las órdenes de Carlos Ortega.
I avui hem d'estar pendents del Granollers, que després de la gesta de divendres de guanyar-li al Barça al Palau Laurana, té partit de Copa contra el Torrelavega.
A partido único, en pista cántabra, la clasificación para la Copa del Rey es con el subidón moral, que significó la reciente victoria contra el Barça 30-31 en el Palau Blaugrana, lo que supone una racha de 5 victorias consecutivas que le han aupado a la segunda posición de la Liga Asobal. Por su parte, los cántabros han ganado 4 de los últimos 5 partidos jugados, situándose a 3 puntos del conjunto vallesano en la Liga. En el último precedente, la temporada, se jugó en Granollers con empate a 32. Moyano regresa a la convocatoria del equipo catalán, mientras que Castillo y Montoya siguen siendo baja. Antonio Rama es el entrenador del Granollers.
Enfrontar-nos a Torrelavega, que és un equip que està molt en forma, penso que serà un desplaçament molt complicat. És un equip molt complicat d'atacar, amb una defensa molt sòlida. És un equip que no comet errors. Penso que té una dificultat especial per com juguen, per com estan dirigits i per tot plegat. Si som capaços d'arribar a aquesta final a 8, seria tot un èxit.
El partido a las 8 en Torrelavega.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I hem d'estar pendents del torneig de Monte Carlos, la cita prèvia del Godó de la setmana que ve. Demà debuta Alcaraz contra Cerundolo. Alcaraz té ganes de jugar a Monte Carlo, encara no ha guanyat mai allà.
Y es un torneo en el que no he tenido mucha oportunidad de poder jugar y jugar bien. No he ganado nunca aquí ningún partido. 2 veces que he venido, una perdí en primera, otra me fui lesionado, lo cual es un torneo que me encantaría poder llegar a las rondas finales y poder poner mi nombre, ¿no?, en rondas finales en este torneo y darme la chance de ganar algún día.
¡Superstar!
Sí, no es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea.
Clar, jo havia promès avui a la Gila, però davant d'aquesta irrupció de Gavi, doncs, clar, no teníem més remei que tirar per aquí. Saps el que hem fet, Ballori?
Què?
El que fan els estudiants dolents. ChatGPT. Pregunta a ChatGPT. ¿Es Gavi un jugador violento?
Gavi es conocido por su estilo de juego combativo y enérgico. A pesar de que algunos de sus comportamientos en el campo pueden ser interpretados como duros o intensos, no se le puede considerar un jugador violento en el sentido estricto de la palabra. Algunos críticos podrían decir que Gavi a veces juega de manera imprudente, pero en general, Su agresividad es parte de lo que lo hace destacar en el campo y no suele cruzar la línea hacia un comportamiento peligroso o violento.
¿Ha dicho Gaby?
Sí, Gaby. La ChatGPT.
No tengo ni idea, ChatGPT. No,
yo tampoco tengo... Adeu, Bagnoli.
Avui tiempo de juego, Arsenal-Real Madrid. Que vagi bé.